Ràdio Maricel, a cel obert.
I en el cas de la Santiago Rusiñol, com dirien els castellans, està dant sus últimos coletazos, eh? Abans de les obres de remodelació, en parlem amb la Núria Amigó. Núria, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
I la Marta Sánchez. Marta, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
És així?
Sí, és així.
És així, eh? Ja estem...
Està previst que es tanqui la biblioteca. Dic que està previst perquè...
Sí, una cosa és la previsió i l'altra el que pot arribar a passar, no?
Sí, el dia 29 serà l'últim acte que es farà a la biblioteca,
sí.
Que s'obrirà especialment perquè és aquest acte, perquè aquest dissabte ja no es treballa a la biblioteca.
D'acord.
És la participació de les biblioteques a la Festa de la Poesia, però que, bueno, ja en parlarem després.
Val.
I bé...
Estarà tancada fins, calculeu, setembre?
No.
No, més.
No, estarà ja més o menys, es calcula aproximadament un any.
Un any, val, jo ara
sí,
anava...
No, el que passa que al setembre està previst que comencin les obres.
Val.
De remodelació i acondicionament.
Uh-huh.
El que passa que durant l'estiu doncs ens queda la feina d'anar encaixant tots els llibres, inventariant, preparant tot el material perquè estigui ben embalat, ben guardat, i que després el puguem tornar a posar una altra vegada en el lloc que li pertoca.
Què ha de passar durant aquest any d'obres, Núria?
Què ha de passar?
Més enllà de les obres en si.
Són obres de condicionament. Sé que, bueno, exactament tot no ho sé. Sé que hi ha, bueno, tenim moltes goteres a la biblioteca, ja s'han d'arreglar. Les instal·lacions, tant de llum com d'aigua, s'ha de fer accessible. I, bueno, s'ha de posar un ascensor.
D'acord.
Això crec que és... Probablement es canviarà la distribució de les sales, però bueno, això ja es decidirà a últim moment.
I mentre això no passi, doncs queden encara algunes cosetes.
Sí,
algunes cosetes. Què ens porteu avui?
Doncs ens queden tres activitats, totes tres estan relacionades amb llibres. La primera es farà el divendres, dia 21, aquest divendres a les 8 del vespre.
Sí.
I més que una presentació de llibre, és una conversa així distesa amb l'autor del llibre, que és Francesco Luti, i l'Albert Roca i el Ferran Martínez. Doncs bé, el Francesco Luti ha escrit una novel·la, aquesta darrera novel·la, que es diu La goccia qui escava. No sé si ho pronuncio bé. Que traduït així per nosaltres és La gota que excava. Bé, aquesta és una novel·la en la que l'autor explica la vida d'un jove italià que viu a Florència i el pare del qual va combatre Espanya a les brigades internacionals i va morir quan ell era molt petit. Llavors ell, aquest fill, aconsegueix una plaça a l'Institut Català de Cultura de Barcelona. Això passa a finals dels anys 50, crec que el 58, i entra en contacte amb els integrants de l'Escola de Barcelona, que és aquella escola, aquell grup del qual formen part, entre d'altres, Josep Maria Castellet i el Jaume Gil de Viedma, que, bueno, és un lloc on es lluitava contra la dictadura des de l'àmbit de la cultura. Més o menys, en síntesi, és aquest el tema de la novel·la.
Doncs en aquest apartat de les converses amb l'autor, demà, com dèiem, Francesco Luti.
Francesco
serà
Luti.
Protagonista en aquesta conversa amb Albert Roca i també amb Ferran Martínez a la Biblioteca Santiago Rusiñol a partir de les 8 del vespre.
I la segona, perquè això sí serà una presentació, la segona activitat és un llibre escrit per Jimmy Barnes Marañón, que es diu De Rio Tinto a la Roja, un viaje por el fútbol español. Aquest llibre, bueno, en el qual intervendrà també a la presentació el periodista John Carlin,
prou conegut.
Nosaltres, ens explica la història de la selecció espanyola de futbol des que va començar a finals del segle XIX, que sembla ser que va començar per allà al sud d'Espanya, fins a l'actualitat. Sí, i bueno, fins que ha arribat a aconseguir aquests tres títols, grans títols consecutius.
Sí, campions del món i d'Europa.
Sí.
Bàsicament són els dos grans títols que ha aconseguit darrerament la selecció espanyola, com saben, ara per ara, la referència a nivell futbolístic.
Sí, es veu que el llibre, és, bueno, jo totalment no l'he llegit, però sembla ser que explica moltes coses també, perquè parla dels personatges que hi ha, que intervenen en aquesta època.
Això del futbol també dona per molt.
Sí.
De Rio Tinto a la Roja, de Jimmy Barnes Marañón.
Sí, bueno, aquest acte, aquesta presentació...
No es fa a la biblioteca,
sinó... No es fa a la biblioteca, sinó que es farà a l'Auditori Miramar.
D'acord.
El dissabte a les 7 de la tarda.
Perfecte.
I, bueno, vull dir que el Jimmy Barnes és un periodista britànic que té casa a Sitges,
sí.
És també un enamorat de Sitges.
Un de tants.
Un de tants, com el John Carlin, que
sí.
També crec que també és... bueno, que també té casa aquí
sí.
A Sitges. I, bueno, ja a la biblioteca el coneixem, en el Jimmy Barnes, perquè va presentar l'any... el 2012 va presentar un llibre amb el Ramon Buckley, que era... per Sant Jordi, que era el llibre Papa Espia, no? Que explicava les peripècies del seu pare, del pare del Jimmy Barnes, que havia estat espia durant l'època de la dictadura de Franco.
Perfecte, doncs en aquest cas és la història, aquesta història de la selecció espanyola, de Rio Tinto a la Roja, de Jimmy Barnes Marañón, també en presència de John Carlin. Interessant poder escoltar doncs aquests dos autors a partir de les 7 de la tarda, com dèiem, aquest dissabte 22 a l'Auditori del Miramar.
I finalment, el dia 28 a la biblioteca.
Sí.
Hi haurà la presentació d'un llibre d'un escriptor que es diu Rodolfo del Hoyo, que és, bueno, el títol és Llegir al metro, no? I és un premi recull de narració Joaquim Ruïra, el premi número 48è. Crec que, bueno, sí, és del 2012, és el passat 2012. Aquest llibre recull uns relats breus que parla de persones que a partir d'una situació traumàtica, com és una malaltia o un accident o un trencament familiar o similar, s'adonen de que no són com es pensaven, no? I llavors en aquests diversos relats, que són diferents, els personatges s'entrecreuen les seves històries, les seves vides i els seus sentiments. Bueno, aquest llibre el presentarà l'August Bové. La presentació serà càrrec d'Astrid Alemany, que és vicepresidenta d'Òmnium Cultural, però també intervendrà August Bové, que és el president d'Òmnium Cultural.
Això serà el 28?
Garraf, això serà el 28, divendres, a les 8 del vespre, a la Biblioteca Santiago Rusiñol.
Serà el penúltim.
El penúltim acte, sí.
El penúltim dels actes, perquè em sembla, Marta, que, com ens deia, ens avançava ja la Núria, bé, la biblioteca també participa de la Festa de la Poesia,
sí, aquest
el
any,
29.
El 29, aquest any ens hem volgut afegir, i ho hem fet enfocant-ho als nens i nenes.
D'acord.
I, bueno, una activitat familiar, nens i nenes i els pares i mares que els vulguin acompanyar. I llavors hem fet aquesta col·laboració en dues parts. La primera la vam fer a la Biblioteca Roig i Raventós aquest dissabte passat, dia 15, i llavors, bueno, serà el colofó el dia 29, ja en plenes festes de la poesia. Aquest avançament que vam fer dissabte passat va consistir en que els nens i nenes que volien ser ben dia aprenents de poeta podien venir a la biblioteca i es van trobar amb els organitzadors i directors d'aquesta festa, el Joan Duran, la Cèlia Sánchez Mústic i el Florenci Saleses, que també hi era. I va ser una activitat molt agradable, molt, molt distesa, molt familiar. I bé, doncs van estar parlant això de quin sentit tenia la poesia, què era la poesia, quines coses ens ajuden a expressar. I va ser una xerrada amb els nens doncs, molt enriquidora, perquè ells, clar, la seva manera també expliquen les coses d'una manera molt més senzilla.
Està clar que sí. Aprenents de poeta,
Aprenents de poeta,
exacte. Molt bé.
I llavors a les dues biblioteques hem preparat també unes cartolines amb informació dels poetes que aquest any són els protagonistes de la festa, per ja doncs anar-los donant a conèixer, posant-los cares. Bueno, hi ha una fotografia de cada poeta, quin dia és el seu aniversari, de què treballen, a què es dediquen, fragments, bon, poemes seus o fragments de poemes. Hem posat unes bafarades de còmic amb frases que han dit ells relacionades amb la seva feina, una miqueta d'una doncs, manera visual que els nens doncs, puguin familiaritzar-se amb ells.
D'acord.
Amb la idea que el dia 29, quan els tinguin cara a cara, doncs els hi sonin i els hi puguin fer preguntes i bé, ens van donar permís perquè poguéssim també fer el xafarder i preguntar coses curioses. I, teniu fills o...
Sí, perquè ja saben que els nens, quan pregunten,
pregunten.
No estan per bestieses, pregunten sí.
I ja està. Llavors, mentre també hem preparat unes petites propostes, que bueno, doncs, ja ens sembla la idea, i es tracta doncs, agafant poemes de cadascun d'aquests poetes que els nens puguin jugar en certa manera, no? O fent dibuixos o jugar amb les paraules. Us dono així uns exemples perquè quedi més clar. hi ha un poema del Jordi Llavina que parla sobre una sandàlia. Doncs els hi proposem que es mirin els peus i que descriguin les sabates que porten posades. Clar, el Joan i la Cèlia els hi deien, a veure, pots escriure d'una manera molt, molt descriptiva,
sí,
o pots fer-ho més bonic, la poesia al cap i a la fi es diu les coses d'una manera bonica, els hi deien, no?
Uh-huh.
O pots explicar doncs, quin record et porta aquí a sabates, si has fet una excursió amb els teus amics, doncs explica quina experiència bonica has viscut, uh-huh, no? A través d'aquest calçat. Llavors, bueno, són propostes així senzilletes i la idea és doncs, després donar-los als poetes el resultat de tota aquesta feineta que hagin anat fent durant aquests dies. Hi ha un poema, per exemple, desordenat, doncs han d'ordenar-ho, quatre versos.
Uh-huh.
Un altre, pensar dues paraules que els agradin i escriure-les. Doncs només el fet de pensar paraules boniques, doncs ja és una manera també d'això, no? De, uh-huh, de jugar i de fer-los pensar i de fer-los escriure i a partir d'aquí doncs, poden sortir altres coses. Són
Perfecte.
Petites propostes, fer un dibuixet sobre algun poema curtet. Hi ha un parell de poetes que sí que han escrit coses per nens i nenes, el Miquel Desclot i en Sala Valldaura, i la resta no. I llavors, clar, depèn del poema, ens ha costat una miqueta de trobar com enllançar-ho,
sí,
no? Perquè els nens s'hi puguin sentir identificats. Però sempre trobes, hi ha un vers o una
sempre hi ha algun lligam, no? Que...
Sí, exacte. I la idea és aquesta, doncs, que el dia 29, qui vulgui venir a la biblioteca, doncs allà estarem, vindran els poetes, i per ells ens ho deien, no? El Joan i la Cèlia i el Florenci, que no estan acostumats molt d'ells a tenir contacte amb els nens, i potser amb una experiència molt enriquidora per
sí, sí,
ells
serà una experiència mútua en aquest
diferent,
cas, eh?
Exacte. Mm-hmm. I una miqueta d'això es tracta, no? La festa de la poesia que els hi fan aquest homenatge, aquestes activitats molt, molt pensades per, bueno, perquè tinguin també ells un record diferent,
mm-hmm,
doncs aquesta trobada amb els nens, la idea era una miqueta aquesta.
Bé, sí, clar, una manera de fer més accessible la festa també als més petits.
Exacte,
eh?
I la poesia que més els hi encanta.
Allò com es diu, apte per a tots els públics.
Sí, 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 llavors bé, doncs esperem a tothom el dia 29 a dos quarts d'una?
Dos quarts d'una.
Dos quarts d'una.
A la Biblioteca Santiago Rusiñol, amb aquesta trobada amb els poetes, i si mentre doncs, han anat preparant aquestes activitats i han anat mirant quina cara fan, doncs...
Mira. Molt bé.
És una aturada dels poetes, o sigui que vindran... Saps que van
sí,
per llocs,
fan
que
recorregut.
Van un recorregut, doncs aquest any passaran per la Biblioteca Santiago Rusiñol.
D'acord, i faran aquesta aturada per trobar-se amb els,
amb
més,
nens,
amb els
sí,
més petits.
Sí.
Més enllà d'aquesta activitat entre petits poetes i els participants de la Festa de la Poesia... Què tenim
comentar,
més, Marta?
Una novetat que és a nivell de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació,
sí,
i és que bueno, han estrenat una aplicació per mòbils i tauletes i per sistema Android, i llavors aquesta aplicació doncs, et dona informació sobre les 214 biblioteques que conformen la xarxa de la província de Barcelona,
uh-huh,
i llavors a partir d'aquí doncs, pots saber quina biblioteca et queda més a prop del punt on t'estàs en aquell moment, o quines biblioteques estan en,
sí, sí,
on t'estan localitzables, quines activitats fan, es poden filtrar per data, per tipus d'activitat, per municipi, per biblioteca també, i et dona l'opció de veure-les en el mapa, guardar activitats i biblioteques preferides.
Val, una aplicació que està disponible de moment per Android?
Sí, per Android. Es diu Biblioteques XBM, xarxa uh-huh, Biblioteques Municipals.
D'acord.
I es pot descarregar per Google Play.
Val.
Doncs pot ser doncs... útil i més ara, doncs mira, si sortim de cap de setmana o de vacances per aquí a propet,
aquells
doncs,
usuaris
doncs
d'Android, doncs, com ens diu la Marta, es poden descarregar aquesta aplicació
uh-huh,
a través del Google Play, que
sí,
és... on es poden descarregar totes les aplicacions per Android.
Exacte.
I què més?
Jo us porto una recomanació.
Ah, perfecte.
I bueno, com que és l'últim dia, és una recomanació una miqueta especial, perquè de fet el llibre que us recomano no el tenim encara a les biblioteques. Però el tindrem.
Molt bé, molt bé.
Tenim,
molt bé.
I per tant, quan ens retrobem aquí a la ràdio, doncs ja segur que ja hi és.
D'acord.
És un llibre, és un àlbum il·lustrat, que ha guanyat el Premi Llibreter 2013. El Premi Llibreter és un guardó que distingeix tres obres editades durant l'any i en principi són que tenen molta qualitat literària però que han passat com desapercebudes pel gran públic. I és un premi doncs, que després revaloritza molt aquestes obres. És un premi molt ben considerat i molt ben valorat. En la categoria de literatura catalana aquest any l'ha guanyat La primavera a Pequín de Francesc Parcerisas. En la categoria d'altres literatures ha estat per al cas d'en Barney Panofsky de Mordecai Richler, que és un actor canadenc. I el que us porto és el premi de l'àlbum il·lustrat que ha estat per La caputxeta vermella. Del text és d'Aaron Fritsch i les il·lustracions del genial Robert Innocenti.
Uh-huh.
I és el que volia destacar avui. No el tenim encara, però el tindrem.
El tindreu.
Sí.
Perfecte.
És aquest d'aquí, l'he portat. Uh-huh. És una versió del conte clàssic
sí,
i per tant l'argument ens el coneixem de sobres.
I tant, eh? I tant.
La gràcia d'aquest llibre està, a part del text de l'Aaron Fritsch, que per cert va morir de forma inesperada aquest últim 7 de gener, però la gràcia està, en bona part del pes d'aquesta obra se l'emporten les il·lustracions de Robert Innocenti, és un il·lustrador italià, i és autodidacta, i veient les il·lustracions ningú diria. Fet, té molts llibres il·lustrats amb unes perspectives genials, molt de detalls, són il·lustracions realistes, I aquesta caputxeta més comença amb un fragment, que bueno, el llegiré perquè és molt bonic, que diu: hauríeu de saber, nens i nenes, que un conte és com el temps. Pot canviar, sorprendre't o agafar-te desprevingut sense abric. Us el podeu mirar tant com vulgueu, però mai no sabreu què passarà.
Ja aquesta... és una bona declaració d'intencions. És bonic. Sens dubte.
Sí. Llavors, aquesta caputxeta, el bosc, és una ciutat. Uh-huh. I és una ciutat gran, lletja...
Li han donat un to de modernó. Eh?
Sí, sí, sí.
Diem-ho
sí.
Així.
La caputxeta...
No són els paratges habituals de la caputxeta, no, 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 i trobaran, doncs, bé, com diu la Marta, una ciutat, amb les seves cases...
Sí. La protagonista és una nena que ha de portar menjar a la seva àvia, però en comptes de passar per un bosc amb animalons i amb floretes i això, ha de creuar una ciutat. I com us dic, és una ciutat plena de grafits, amb molts cotxes, amb molts perills, quasi més que en el bosc. I entre aquesta ciutat, evidentment, doncs, hi ha un llop. Un llop que és una persona vestida tota ella de negre, que realment ve la il·lustració i fa una miqueta de por, però és el sentit del conte. De fet, ja el conte original era això, de no parleu amb desconeguts. Doncs és el mateix.
Perfecte.
Té unes perspectives també molt boniques, i al final té un final que acaba malament, com el conte original de la caputxeta, però també dona l'opció de que ningú s'ofengui, que ningú es molesti, que ningú pateixi, que els nens no passin por, d'un final feliç.
Val.
Hi ha les dues opcions. I també doncs, és com, bueno, com una clocada d'ull, no? Com una complicitat amb la història original de la caputxeta vermella que tots coneixem. Va molt la pena de mirar els dibuixos amb tot el detall.
Sí, sens dubte. Ara ens l'està fullejant la Marta i és preciós.
I és un exemple clar que àlbum il·lustrat no és igual a llibre infantil.
És com les òperes, que avui en dia també se situen en espais diferents,
sí.
I això també és el mateix.
Sí, sí. Aquí hem tret la caputxeta del seu escenari habitual, però són il·lustracions, ara que ho veig, molt boniques.
Sí,
molt boniques.
Els muntatges, no?
I desvinculat de llibres per nens i nenes, només.
Perfecte. Bé, i... fins aquí.
Molt bé.
Fins aquí ha arribat el nostre particular viatge amb les biblioteques, amb la Marta i la Núria. Aquí agraïm, com sempre, la seva col·laboració.
Moltíssimes
Núria,
gràcies.
Bon estiu.
Moltes gràcies.
Serà un estiu diferent.
Sí. Sí.
Serà un estiu diferent, sens dubte.
Sí.
I bé, fins la propera, Marta.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies a tots.
Gràcies.